de l'informe que va conduir a l'aixecament d'aquella immunitat parlamentària no va ser imparcial. Es tracta d'un eurodiputat ultraconservador búlgar del mateix grup polític de Vox. Vox justament és el partit que es va presentar com a acusació popular en el judici de l'1 d'octubre. I això, a ulls del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, suposa comprometre la parcialitat del ponent de l'informe. Considera que la designació d'aquest eurodiputat búlgar del mateix grup de Vox vulnerava els drets de Puigdemont, Comín i Ponsatí. A més, els jutges també destaquen que aquest eurodiputat búlgar ultraconservador va participar abans d'assumir la ponència del suplicatori en un acte organitzat per Vox a favor de la unitat d'Espanya. I tot això són elements que, segons la justícia europea, predisposaven que aquell diputat encarregat de fer l'informe per tramitar l'aixecament de la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí ja partia d'una posició favorable a retirar-los la protecció parlamentària. Per tant, doncs, sentència favorable als tres líders exiliats, tot i que veurem quin és el recorregut. En principi, ha de ser escàs, perquè ara mateix cap dels tres és eurodiputat en actiu. Toni Comín sí que va ser reescollit en les últimes eleccions, però ara mateix no pot exercir com a eurodiputat perquè no ha anat a Madrid a acatar la Constitució espanyola i té un procés separat a la justícia europea per dirimir aquest cas. En qualsevol cas, però, Ricard, sí que és una victòria moral per Puigdemont, Comín i Ponsatí.
Que tampoc vol dir que això canviï res, ara.
No, ni canvia res, ni ens dona una bona imatge del que són les institucions europees, perquè penseu que solament ha entrat en una qüestió formal. És evident que si hi ha una qüestió formal ja no es pot fer res. Però mira que bé li ha anat. És a dir, com és imparcial, que podíem dir si ho és o no ho és, perquè, bueno, seria una qüestió a debatre, però és una qüestió formal la que fa que això no tiri endavant. Per tant, que ja no entra en el fons de la circumstància de si es podia o no es podia aixecar aquesta immunitat. Com sempre, quan arriba el moment de prendre decisions, la Unió Europea ni cap a un cantó ni cap a l'altre, no? Amb aquesta sensació una mica de què es poruga respecte d'afrontar si realment ha de tenir legitimitat per decidir en aquestes qüestions tan importants com són els drets parlamentaris dels eurodiputats.
Ignacio.
Estic completament d'acord amb la Montserrat. De fet, em recorda a un cas que va ser presentat per Otegi davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que també es va acabar declarant la imparcialitat del tribunal que havia jutjat a Otegi aquí a Espanya, perquè la jutgessa que era d'instrucció, que era la Mela, si no m'equivoco, en una de les declaracions que havia fet Otegi, ella responia com pel cap baix, com arrastrando los dientes, ya me lo parecía. I això ja va fer que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea considerés que tota la instrucció havia estat tenyida de parcialitat. I aquí em sembla una mica el mateix. A mi m'hagués agradat i crec que nutriria molt el nostre debat nacional com el debat comunitari aquest plantejament o aquest pols que Puigdemont i Comín i els altres eurodiputats independentistes que també estaven encausats aquí o estaven perseguits aquí per la justícia havien plantejat davant de les institucions europees. Això solventava precisament una descompensació entre l'ordenament nacional i el comunitari, però el Tribunal de Justícia doncs ha decidit donar una resposta una mica llardosa, francament.
Sí, i aquí és molt important perquè hauria servit per definir què és la immunitat. És a dir, des del dia que hi ha les eleccions fins que el dia que et donen l'acte de diputat passa un temps preciós en què allà has de considerar si ets, si tens immunitat o no tens immunitat. Si tens aquests drets parlamentaris...
La immunitat és una protecció.
Sí, però el que vull dir és quan te la guanyes.
Si et reconeixen al cap de 6 anys que tenies aleshores protecció, sí, de què serveix si no te la van donar?
Però el que vull dir és que igual s'hauria de reconèixer la immunitat del diputat la mateixa nit electoral que hi ha els resultats. És a dir, quan hi ha unes eleccions i el candidat guanyador X ja és guanyador i serà president al cap d'un temps, ja se li dona protecció policial, per exemple. Per què? Perquè ja es considera que ja ha guanyat i que tot això, no? Aleshores, a més, aquí hi ha el referent de legitimitat democràtica. Què val més? Que 500.000 persones t'hagin votat i hagin dipositat en tu i un tros de la seva sobirania personal l'han dipositat a dintre de la urna perquè tu representis aquests 500.000 diputats, 500.000 ciutadans, val més això que tot el tràmit burocràtic exacte. Que t'obliga a passar per Madrid, a jurar la Constitució, a no sé què. Què val més? La legitimitat que emana de les urnes o tot el procediment? I aquí estaria bé que hagués entrat al tribunal. I una última cosa. Clar, la tardança de la justícia és injustícia.
Toma.
Anar lents en la justícia és injustícia.
La justícia lenta no és justícia.
Doncs ja està.
És de victòria moral, però no té conseqüències, i aquest és el problema. És a dir, quan algú va prendre la decisió de posar aquest senyor búlgar, que era ostensiblement un fatxa, diguem-ho així, i que a més era col·lega dels de Vox, escolta, a vostè n'estaven fotent de tot plegat, no? I això no té conseqüències. Aquestes decisions, aquest, ja, per dir-ho d'una forma sou, aquesta frivolitat de decisió, que estava feta amb tota la mala intenció, evidentment, no té conseqüències. És a dir, d'acord, és a dir, se li reconeix que aquesta gent van posar una persona que no estava capacitada per prendre aquesta decisió. Però això no té conseqüències. Això és lamentable.
Són les 10 i 6. Tancar l'agora avui amb Montserrat Nebrera, Ignacio Rigau, Joan Puigcercós i Jofre Llombard des del MACBA, però abans, Marisa Gil, pel Foradada, bon dia.
Bon dia.
Què ens queda pendent encara al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs seguirem una estona més per aquí, pel MACBA, farem una passejada amb el Jordi González i ens acompanyarà, entre d'altres, la directora del museu i comissària de l'exposició sobre panafricanisme, Elvira Diangani Ossé.
Obrirem la taverna amb Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera, avui centrats en recomanacions gastronòmiques sobre peix, vins i calçots.
I a partir de les 11 seguirem de celebració amb un altre 30è aniversari, però en aquest cas de la mítica sèrie de TV3, Nissaga de Poder. Ho farem amb tres dels seus intèrprets, el Jordi Bosch, el David Bagés i la Rosa Renom.
I més festa i celebració per tancar el programa, el concurs pendent del Joel i el Jovany, una proposta única, fàcil i divertida que a més us dona l'oportunitat de guanyar 200 euros. Qui s'hi pot resistir? Va, toqueu-nos. No. El 93-201-7474 i us direm quan hi podreu participar.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola.
Què? Doncs que avui al matí hem donat notícies molt importants als nostres oients, per exemple, en Pol Foradada, el redactor en cap de la secció Sumari, que acabem de sentir ara mateix, ens ha explicat que la carn de senglar ha baixat de preu fins a arribar a límits insospitats.
Les vendes han caigut fins a un 80% i fins i tot en algun moment el preu de la carn de senglar ha estat sota zero.
Però becàrios no, eh? Vale, becàrios no.
Això vol dir que et paguen per menjar senglar.
Sí, sí,
senglar,
no? Que perden diners.
Vas a buscar senglar i et donen diners.
Molt bé, sí,
perfecte.
Sota zero.
I després ha vingut en Francesc Soler a explicar-nos que el govern deixa d'ingressar 600.000 euros cada dia.
Per exemple, els 600.000 euros diaris que el govern deixa d'ingressar cada dia.
Sí, senyor.
Diaris, per això.
Vale.
Clar, saltem... això que té, que són diaris.
Sí. Els 7 dies de la setmana. Saltem ara a la COPE, el senyor andalús que li fa els esports, el Carlos Herrera, que de tota l'actualitat esportiva avui li ha cridat l'atenció a aquest tema que ara comparteixo amb vosaltres.
Leo en una entrevista curiosa a la novia de Vinicio, que por cierto, una monada de chiquilla, se llama Virginia Fonseca, y cuenta una anécdota curiosa, fíjate, cómo es. Le manda al ginecólogo una pomada para ponerse y antes se la tiene que enseñar al fisioterapeuta de Vini. Porque puede ser que, por culpa de la pomada, podría dar positivo.
¿En serio?
Me parece un estrés tremendo. Y también habla bien de Vinicius, que por lo menos eso lo hace bien.
Ja. Bé, aquí venen moltes preguntes al cap, però és igual.
Bueno, és igual, sí.
I finalment tenim el mateix Carlos Herrera, que ja no està preocupat pels trens o per les xarxes socials o per bestieses d'aquestes. El preocupen els toros.
Que la ministra esta, Sira Rigo, como se llame, ha hablado con algún imbécil de la ONU, pero en la ONU hay tanto imbécil que es fácil encontrar uno, que le ha dicho, no, los niños no sería bueno que fueran a los toros. Y entonces quiere proponer una ley para que los niños que pueden mutilarse, abortar, casarse, etcétera, etcétera, en cambio no puedan entrar a una plaza de toros. ¿Se acuerdan ustedes de aquella ministra a quien Dios tenga en su inodoro? Bueno, en su inodoro no, la tienen en la embajada del Vaticano. Isabel Celá, que decía que quede claro que los niños no son de los padres. O sea, los niños los ha tenido el Estado en una probeta, según se conoce. Bueno.
Wow. I a les xarxes, què han dit?
Doncs mira, Ricard, a part de dir-te que estic al teu lloc assegut, que és una cosa que em fa molta il·lusió...
I tant.
Sí, sí. Les xarxes em porten un altre recital del Feijó. És un home que no pot parar de generar contingut viral. Està en un estat de forma brutal. Els aires d'Aragó sembla que l'ajuden, perquè recordem que no fa ni 3 dies veníem d'aquí...
I jo no vengo a dar la cara por el presidente Azcón. Yo vengo a dar la cara por Azcón...
Molt bé, això era a Calatayud, i ahir el teníem al Feijó a Binèfar, Òscar, visitant una empresa càrnica molt important de la zona. L'empresa es diu Fribin, que s'anuncia així a la tele.
Con la vista, el oído, el tacto, el olfato, y todo esto con mucho gusto. Fribin. Gusto por la carne.
Molt bé, era Fribin, un moment molt important per l'empresa Fribin, tot un líder de l'oposició fent un míting a les seves instal·lacions. Això ho veurà tot Espanya i part de l'estranger. Què fan? Doncs posen el Feijó a parlar amb un cartell enorme al darrere, que què posa en el cartell?
Fribin.
Posa Fribin. Fribin. Si veieu les imatges, la gent de Fribin s'ha ocupat que la seva marca, la marca Fribin...
Fribin.
Fribin. Estigui molt present des de tots els angles de la Fribin. Càmera. Fribin.
Fribin.
Doncs puja Feijó a l'escenari, sí. Ricard, sí. I es sí. Fa la màgia.
Esta gran empresa, aquí en Binèfar, más de 60 años instalada en la provincia de Huesca y Bilifín...
Briefing, a la primera, eh? You had one job, que diuen en anglès, que era aprendre't el nom de la punyetera empresa.
Fribin.
Fribin no és difícil de dir. Llavors, no. Què farà Feijó? Corregirà el lapsus o ens farà feliços repetint-lo fins a 8 vegades seguides?
La B. En la província de Huesca i Briefing, pues es todo un símbolo de lo que se puede hacer en el ámbito rural. Briefing es un símbolo de la competitividad y la productividad. Y Briefing es una oportunidad. Briefing son más de 1.100 trabajadores. Briefing exporta el 70% de su valor fuera de España. Y Briefing supone aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto de la comarca de Litera. Briefing, en definitiva, es vida. Briefing es un ejemplo...
Fribin, gusto por la carne.
Muy bien, por muchas gracias. Y compren ustedes algo aquí, que la carne está buenísima.
A veure, qualsevol artista del lapsus sí. Ara estaria exhaust després d'aquesta exhibició, però Feijó, Ricard, no és qualsevol artista del lapsus. Feijó és l'emperador del lapsus i encara va tenir temps per deixar anar una altra perla per la història.
No me voy a meter en esos debates que intenta el señor Sánchez o el señor Elon Musk. Señor Elon Musk, a mí me preocupa mucho más Binèfar, Huesca, el sector primario.
Sí, sí que t'importa, sí.
Gràcies, Joel. Gràcies. 2 minuts seran 10:45 i gràcies també a la Montserrat Nebrera, al Jofre Llombart, l'Ignacio Rigau i el Joan Puigcercós per acompanyar-nos. Bon dijous.
Bon dia.
Farem una pausa i de seguida passegem pel Magba amb Jordi González. Ara tornem.
Hi ha viatges que no es compliquen gens, flueixen, encaixen i surten rodons. Anticipa't i reserva ara les vacances d'estiu amb RAC Travel i gaudeix de fins a 1.000 euros de descompte i el millor preu garantit. Perquè quan està tot organitzat, a dins el camp només hi tens ganes de passar-t'ho bé. RAC Travel. Viatges que surten rodons.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... passen a les curses LGBTIQ i més. I la resposta era transcorren. Transcorre és sinònim de passar i una de les coses que passen a les curses LGBTIQ i més és que els trans corren. 973 dels 1.304 participants l'han encertada i, per tant, avui... dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Marta Boleda Montpart, de Pobellà, al Pallars Jussà. I avui també ens heu dit plusmarques, diversitats o corredisses.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis del 100% de la teva compra gratis en carnisseria i xarcuteria. Aquest dissabte 7 de febrer amb la targeta Club Caprabo et retornem l'import amb vals de descompte. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent, a què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
012. La millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
I ja ho sap que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Paco, ja que ets al Corte Inglés, passa per la xarcuteria, que no ens queda pernil. Com sempre, de gla, que te'l facin a talls. I de pas han portat unes porcions de formatge, una mica de llom i xoriço, que els nens venen d'entrenar i ja saps, es menjarien fins i tot la pilota.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I fins a l'11 de febrer, fins a 25 euros de regal en les compres de xarcuteria.
Arribat el moment. Tornen els 10 dies Kia i el teu Kia des de 14.800 euros no és la nostra última oferta. Del 5 al 16 de febrer, demana'ns el descompte extra a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Finançament amb Banco Cetelem fins al 16 de febrer o fins a les 300 unitats. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui des del MACBA, Jordi González. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Estic posant el telèfon en silenci.
Sí.
Perquè som un museu que és una, per mi és una catedral, això, eh?
Sí, és que ho és.
És que ho és, és que ho és.
Sí, fa 30 anys que va començar...
Sí, home, sí, ho sé. Ho sé.
Perquè quan va arribar aquest museu, era, aquí és un barri que era complicat.
També molt.
Era una lluita contra l'estigma.
Sí, sí. Sí, sí, no, i va ser molt valent, eh? Obrir aquest museu aquí. I va ser increïble la rapidíssima acollida que va tenir entre no només la gent del barri, sinó la gent de la ciutat i els estrangers, que de seguida van situar al mapa aquest barri i aquesta localització. Tu coneixes l'Elvira?
Jo no, la coneixia d'haver-la llegit molt, d'entrevistes que ha fet, de la feina que ha estat fent, que està fent fins ara aquí, però clar, jo no sabia la relació que teníeu.
És que l'Elvira la vaig conèixer jo, que ella era petita, perquè, mira... Jo...
Està parlant de l'Elvira Diangani Ossé, que és la directora
del MACBA. Perdó. La senyora directora del MACBA.
Què tal? Ara persona respectable i madura.
Puc explicar-ho, això? Puc explicar, no?
S'ha d'explicar, Jordi, s'ha d'explicar.
Hi ha un programa a TV3 que es deia Les Mil i Una.
Què dius ara?
Sí, quan tu no existies, però era un programa que es feia cada nit fins molt tard. I contínuament estàvem agafant gent nova. Volíem gent nova a la pantalla.
Com fas ara, col·lapses?
Com faig sempre. I un dia em diuen, escolta, hi ha una noia negra que ho fa tan bé... Vaig entrar al camerino on hi havia la gent preparada pel càsting, la vaig localitzar de seguida, i vaig dir, tu deus ser l'Elvira. I em diu, sí, sí o no? I sí. I aleshores li vaig fer una prova d'improvisació davant de la càmera, i ho va fer tan bé, que vam treballar, què, un any i mig?
Un any. Una temporada, l'última temporada.
I ella era petita, i ja feia crònica d'art, recomanava exposicions... Una crac.
Sí, i
després de tot aquest temps...
A les mil i una, sí, però vaig començar, te'n recordes, a Catalunya Ràdio, de fet, fent curta de contertuliana a postres de músic. O sigui, que antiga amiga d'aquesta casa també.
Imagina't.
Sí, sí. Imagina't. Sí, sí. I ara està dirigint aquesta meravella.
Que és una catedral, com dèiem, això, eh?
I tant. És la catedral de la cultura moderna, del món modern, però sobretot és una catedral del present.
Mm. Ara on som, aquesta exposició que estem aquí? Què és?
Mira, ara estem a Projecte Un Planeta Negre, a l'Ala de la Cultura de Panàfrica. Estem a la segona sala, bueno, una de les, la sala principal de l'exposició, i estem aquí amb vosaltres davant del culte, The Cult of the Black Madonna, el culte de la Madonna Negra, que és una peça que va fer el Tiaster Gaze, que és un artista urbanista, sobretot de la zona del sud de Chicago, i que durant els anys 2010 va fer una investigació sobre les verges negres. I va trobar trobar-se en la Moreneta i fa, des de fa molts anys està treballant amb aquesta imatge per representar el cul de la dona negra, però sobretot també de l'imaginari de que s'ha d'honrar a les mares, a les dones, i sobretot a les dones de les lluites socials i les lluites de polítiques. I aquí...
El que passa, Elvira, és que impacta una mica aquesta imatge quan baixes sí. a aquesta sala, sí. perquè, és clar, aquesta... Moreneta, negra.
És la Moreneta, diguéssim, a un tamany d'un metre aproximadament, dins, dins d'una gàbia, no?
Hi ha una recorda mena... molt a la Moreneta, no? La imatge, sí, sí. la figura.
Sí, sí,
sí, és una figura que simula, sí. que té com a, diguéssim, com a font d'inspiració a la nostra Moreneta, la Mare de Montserrat, i està a sobre d'un pany de granit.
I que pots sospitar, o sigui, pots sentir dues coses quan veus
digues,
això.
Sí.
Primer, pots pensar que està dins d'una gàbia,
sí.
perquè sembla una gàbia, però, per altra banda, pots pensar que és una dona que, justament per ser objecte de culte, està protegida.
Exacte.
No?
És una protecció que, a més, té... Una de les coses més importants de l'obra de The Astergaze és la recuperació dels símbols de la vida quotidiana. Mm. I aquí el que tenim, que vosaltres dieu que és una gàbia, són
que
les...
Sembla, que sembla.
Que sembla una gàbia, que són unes estructures que estaven a una escola del sud de Chicago, sí. on ara, de fet, el The Astergaze i, per exemple, està treballant
amb la
Fundació de l'Obama, sí. i, de fet, el que fa ell és recuperar, tant com vam estar fent ara al sud de Chicago, sí. la vida quotidiana de les comunitats negres d'aquella zona. Aquesta estructura, ja m'he quedat amb lo de la gàbia, sí. pertany a una de les escoles, però el terra i l'alfombra on està posada pertany a Johnson Publishing Company, que era els que van fer les revistes Ebony, Jet, que eren unes revistes que per primera vegada a la història de la humanitat van explicar la vida quotidiana o les celebrities
estàs
negres.
Estàs fent una secció, Elvira?
Estic fent una secció, no, com sempre.
És que m'encanta.
Mira, no, és que fixa't, hi ha més de 700 objectes, no?
Sí, més de 750 objectes a tota l'exposició.
I cadascun té una història.
Sí. Moltes històries. El que és important d'aquesta exposició és primer destacar que és una exposició d'art contemporani i modern africà, que és una exposició, a més, que reivindica, no?, la fantàstica contribució que han fet les comunitats negres, però sobretot que ens ensenya que el món, diguéssim, dels moviments socials, de la política que es va fer fa 100 anys, no?, i que es reivindicava fa 100 anys una lluita contra el marxisme, contra el feixisme, contra les ideologies d'extrema dreta.
Clar, que ho estem tornant a veure,
que
no?
Estem tornant a veure, sí, sí. I de fet una de les coses que fem és el projecte editorial de Panàfrica.
Panàfrica té un pròleg molt breu del C.L.R. James, explica
qui era. C.L.R. James va ser l'escriptor dels Black Jacobins, que ve, o sigui, que li encarrega la Mary Lou i el Juan Brea, que són uns milicians surrealistes que venen a lluitar als anys 30 pels plaers, diguéssim, i per la lluita de la Segona República, no?, d'aquests drets, i ell li demanen que escrigui el llibre vermell de la Guerra d'Espanya.
I l'any 37, en plena Guerra Civil, escriu: Catalunya lidera Espanya, i almenys durant uns quants mesos els obrers i pagesos catalans, sense experiència política, van pensar que havia arribat un nou món. Sencers, la flama i el feixisme hi pot abocar la sang de milers de treballadors, la por a trepitjar i fins i tot apagar durant un temps. Però no deixarà de cremar, sota terra, és inextingible i tornarà a encendre's. Aquest home era un profeta.
Aquest home era un profeta, i 100 anys després aquesta exposició reivindica no només aquestes idees, sinó també el paper clau que té Barcelona i Catalunya en la lluita contra el feixisme i la cohesió social.
També tenim nosaltres la Clàudia Segura, que és la cap de la col·lecció del MACBA. Què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Va una mica de també què vol dir ser negre, això que estem veient?
L'exposició de Panafricanisme, sí, per suposat. Té a veure amb una reivindicació de la identitat, de les marginacions i d'unes històries de l'art, finalment.
I la gent que ve aquí, perdona, Ricard, sí. La gent que ve aquí i es passa el matí o es passa la tarda, això està obert de dimecres a dilluns,
de
11 a 2 quarts de 8, que sí?
Sí, sí, sí. De
què
dilluns
diu?
A diumenge, de
què
fet.
Diu la
el dimarts és...
Què, o sigui, què escoltes que comenten?
La gent, bueno, li sembla molt interessant les propostes que fem, des de col·lecció, des de programes expositius, Al final, jo crec que el que presentem nosaltres és una forma de preguntar-se sobre les incerteses de la contemporaneïtat, i aquí el que troben són...
Incerteses de la contemporaneïtat?
Sí, les incerteses que ens trobem a la vida, no? Cadascú de nosaltres, i cadascú s'apropa a una subjectivitat determinada i es pregunta, i el que proposem aquí és més preguntes, mai respostes, sinó preguntes, intentar entendre...
Sí, més incertesa, porteu més incertesa.
Més incertesa, però que genera finalment un pensament crític.
Sí, de fet, la sensació, o sigui, una de les coses que reivindica, i després veurem l'exposició de Com una dansa d'estornells, que de fet celebra 30 anys de vida del museu i 30 anys de connexions i de proposta de difondre el patrimoni català, però també les relacions que s'han creat al llarg d'aquests anys, tant de gent local, com deia el Jordi, no? De gent estrangera, d'artistes, de creadors intel·lectuals, que estan, com nosaltres, intentant difondre, no?, un esperit crític i una societat més solidària.
Mm. Anem a veure aquesta altra exposició. Vinga,
fantàstic.
Vinga. Ara mateix, el MACBA és un edifici que és enorme. Suposo que tothom el té al cap, Jordi.
És molt gran.
Però que és un edifici també que en si ja és molt bonic, no?, que té aquesta majestuositat, no?, que respira aquest espai obert, aquesta
mira,
llum.
I han passat 30 anys i sembla fet abans d'ahir.
És un edifici modern encara, no?
Sí, totalment. Que té una contemporaneïtat que no es pot discutir, i sobretot en aquest sentit que dèieu vosaltres, d'una mena de, no, de catedral de la modernitat, el que fa és reivindicar també en el seu mateix no, modus operandi aquesta sensació de llibertat, de desig, no, de coneixement, no? I sobretot el que hem intentat nosaltres en aquests últims anys és fer-ho més proper a la gent, més porós, més permeable.
Que és una gran pregunta també, per què ha de servir un museu, no? Per col·leccionar el passat, o per fer-nos preguntes, interpel·lar-nos en el present, per incomodar-nos, no? I aquest museu aquí també incomoda.
Ha de servir per totes dues coses. Jo crec que ha de servir per, sobretot, ha de ser rellevant per nosaltres, no? Si el museu no t'ajuda a llegir el món d'avui dia, no serveix de res. Si el museu no t'acompanya en les relacions que tens cada dia, tampoc t'ajuda, no? Jo crec que una de les qüestions més claus és la capacitat que tenim com a institució de crear històries d'aquestes aspectes, agents, a vegades que no s'han posat de rellevància, no? Com ara aquestes històries que estem sentint des de Panàfrica, no? Que potser ningú coneixia. I crec que el més important és donar al públic aquesta sensació de pertinença.
Escolta,
aquest és el seu museu.
El Joan Miró deia que l'art és una cosa que no serveix per res, però sense la que no podríem viure.
I té tota la raó. El que passa que el museu, que no és l'art només, és també un propiciador d'experiències estètiques. Una de les coses que més admiro jo del Miró és que va pensar en l'art com la cosa que li va salvar la vida. De sí, fet, sí. No? En les seves malalties. Ell va explicar el món des del seu llit, diguéssim.
Sí, des de la Frida Kahlo, d'alguna manera.
Doncs des d'aquest dolor, des d'aquesta formulació de l'èxit, des d'aquesta història de narratives, crec que és molt important continuar treballant i creient en el museu. I en
aquest... Això es diu Com una dansa d'estornells.
Sí. Uh-huh.
Clàudia, què vol dir això?
Exacte, Com una dansa d'estornells, col·lecció MACBA, 30 anys i infinites formes de ser. Segurament haureu vist el cel quan els estornells ballen, aquest ball que fan de forma sincrònica.
Sí, sí. Alhora,
que
no?
S'ajunten alhora, exacte, sí. I que fan una imatge, i s'ajunten molts ocells per formar una imatge junta. Pues és una forma, una bonica metàfora de com entenem la col·lecció. La col·lecció d'un museu, finalment, és un projecte que mai s'acaba, és un projecte que sempre té buits, és un projecte que sempre està per omplir. I alhora és un projecte que ve de lluny, és a dir, del passat, amb moltes veus, però que es projecta cap a la infinitat. Una mica com aquesta imatge d'aquesta dansa sincrònica d'aquests ocells. I com veieu, aquesta exposició es presenta en el context del 30 aniversari per celebrar 30 anys de formació de col·lecció, i també, d'alguna manera, aquesta imatge d'un ocell en comunitat ens permet parlar del diàleg constant entre l'individu i la comunitat i el col·lectiu.
És a dir, que al final tot el que heu fet durant aquests 30 anys és una obra en si, no?, d'alguna manera?
És una fórmula de presentar, vull dir, cada cop es poden presentar diferents imatges, no? La col·lecció té aquesta fantàstica forma de ser que sempre es pot proposar de nou, no? I aleshores és infinita.
La companya de Catalunya Ràdio i jo, esturats al veure
Aquella,
jo,
no sé explicar-ho, això. Què és?
Són tres cadires juntes.
Sí, amb una cara de patiment.
Amb una cara projectada.
No? El Tony Hurst és un artista dels anys 90 que va ser molt important en el seu ús del format digital. I aquí el que trobem és una nina, exactament, on veiem que hi ha una projecció a la cara i aquesta nina es va fent preguntes. On estic? Qui sóc? Bueno, preguntes una mica que ens hem fet tot de forma existencialista. D'alguna manera, que aquesta exposició el que vol és celebrar o preguntar quines són les subjectivitats contemporànies, subjectivitats híbrides, poroses, i quines preguntes ens fem constantment a l'hora de créixer i madurar.
El que estic veient en aquest moment. Estic veient un quadre del Basquiat. El Basquiat, que és, per mi, un dels més grans artistes del segle passat. Hòstia, m'ha tallat la respiració, a veure això.
És un autorretrat, sí. Això, no?
Sí. Podria ser-ho. Sí. Podria ser-ho.
Sí, del 86. Un
el Basquiat és un home que va viure molt poc, forma part del club aquest dels 27, no? De la... Uh-huh. Gent que va morir amb 27 anys, des del fundador de Rolling Stones, el... Com es deia?
El Jones. Ara no me'n recordo del nom.
Jo tampoc. El Jimi Hendrix, la Janis Joplin, el Jim Morrison, l'Amy Winehouse...
Amy Winehouse.
Que morien amb 27 anys. Ell va morir de sobredosi a Nova York amb 27 anys. I en poc temps va fer una obra molt prolífica i sensacional.
Sí, ell reivindicava, com molts dels artistes també que hem vist a baix a panafricanisme, que com deia també la Clàudia Segura, que és una de les comissàries d'aquesta exposició, és la reivindicació de l'ésser, no? La individualitat que representa, i sobretot donar, en aquest autorretrat ell pretenia donar una altra mirada del que suposava ser negre, no? Ser part d'una comunitat. No? Quina era la manera en la que d'alguna manera, com deia també un dels creadors que tenim a baix, el ser negre implica, no?, aquesta visibilitat i la hiperinvisibilitat, no? El que una comunitat mal entesa o que té una projecció que de vegades és entesa des del punt de vista dels altres, no? De quina manera ens reivindiquem, com ens veiem dintre d'aquestes lluites per presentar-nos com a individus, però també com a part d'una comunitat més llarga que nosaltres.
I a l'exposició hi veurem també Miró, per exemple, no? Ja?
Sí, exacte, hi ha un Miró...
Tàpies, també?
Tàpies, també, un Tàpies molt evocatiu, molt màgic. I tornant una mica al Basquiat, el que ens interessava d'aquesta sala, sobretot, era posar en diàleg un moment de Nova York, de Manhattan, dels anys 80-90, que és un moment on hi ha una necessitat de reivindicar una subjectivitat queer, una altra subjectivitat marginalitzada, des del graffiti, en aquest cas, molt relacionat amb la nit i amb la ciutat. I alhora, a Barcelona, teníem, per exemple, artistes com Locaña, on també hi havia una reivindicació molt important de lo queer, però també Benito, Uclés, entre altres artistes, que passaven més per la performance, però alhora també aquesta necessitat de celebrar una altra identitat, una altra subjectivitat.
Increïble, és fantàstic.
Saps que no fa gaire es va subhastar un Basquiat per 101 milió de dòlars.
Sí.
101 milió de dòlars.
I nosaltres tenim tres. Ara
Ah, sí? Sí. No te'n sobra un?
No.
Jo el cuidaria molt, eh?
Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino.
Ni que sigui un mes, que te'l deixin un mes.
Sí, no? Exacte.
Per fer un parell de sopars.
Exacte.
Bueno, nosaltres ja sabeu que tenim projectes com a Fora de Reserves en què traiem les obres a les escoles. O sigui, que no t'ho podem deixar a casa teva, però si fos un nen de primària o de...
Però escolta una cosa. Ara ens està escoltant una dona, un home, una persona que té moltes inquietuds artístiques, que ho està intentant fa anys i que no té manera d'accedir a això que li diuen la màfia de l'art, no? Això diu, no, és que això és un cercle supertancat, això si no ets de la família no et pots entrar. Què li diem a aquesta gent que està escoltant la ràdio mentre està pintant des de les 7 del matí i no troba manera d'exposar la seva obra enlloc?
Li diem que això no és veritat. Sí, que hi ha un món que és així, per suposat, però que sempre hi ha maneres d'entrar, que s'ha de continuar perseverant, sobretot si sents, com deia Rilke, el poeta, que no pots viure sense fer això, no? Si ets artista, si ets comissari... O sigui, jo sóc l'exemple viu de que això és possible. La meva mare és l'exemple viu de que això és possible. Una de lluitar, a vegades, i jo entenc, que jo ho dic des del meu privilegi, del que arriba a aconseguir, però si creus que aquesta és la possibilitat que vols, és el món que vols construir, hi ha una part de tu que...
Tot, ja.
Bueno, o sigui, és que sacrificar-se seria viure sense això.
Aquesta, voler és poder, clar. Dius.
Bueno, no, voler és poder, sí, però també s'han de trobar les eines.
O almenys tindrà sentit. Si no
vés a buscar,
no?
La gent que admires toca les portes, no t'acontentis com lo mínim, no t'acontentis amb el primer no, lluita per això, si és el que t'importa de veritat.
I
però
acabaràs
també
amb Magda.
T'estimarem si no lluites també, que això és important.
És l'Alvira Diangani Ose, directora del MACBA, i la Clàudia Segura, cap de la col·lecció del MACBA, que ens ha acompanyat. Gràcies per fer-ho i per molts anys, per molts més anys.
Per molts anys. Moltes gràcies a tots dos, Jordi, que ve
moltes
a trobar-te.
Moltes felicitats, de veritat. Sí.
Gràcies.
Feu molt bé.
Gràcies per aquesta passejada, Jordi.
No té res. On anem ara?
Ara ja cap a casa. Jo vaig cap a la
casa.
Bueno, tu no sé on vas, jo vaig a la ràdio ara. A 12M. Som-hi. Ara tornem.
És boníssim. Així sé que comences bé el dia.
Això que veus és un granini? A mi m'encanta el de préssec.
Jo m'estimo més el de taronja. Però és que tots tenen un gust increïble.
És clar, la fruita més bona té gust de granini.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio.
Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Alldetenes, l'Hospitalet de
Llobregat, est a oest,
Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música i Cat3Cat Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Amb el patrocini de Vera, fibra i mòbil de veritat i la col·laboració de Mercats de Tarragona i Forn de Cabrianes.
Només els més ràpids gaudirem d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Hisense, Beko, Philips, Dyson, LG i De'Longhi. Són així les ofertes límit. Tan sols fins al 8 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
012, la millor resposta.
Em vas dir que la teva companya es jubila aquest any, oi? Ja esteu formant algú?
Mira, just ha començat un noi nou que està fent l'FP dual.
Un becari?
No, ben bé, és un aprenent. S'està formant alhora al centre i a l'empresa. Així ell agafa experiència i nosaltres formem algú adaptat a com treballem.
Així aneu creant planter i prepareu el relleu.
L'FP dual és una aposta per la formació i el futur. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Doncs mentre sortim d'aquí del MACBA, Maria Nicolau, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Hosti, és un privilegi això d'estar aquí ara mateix, eh?
Bueno, MACBA. Jo tinc la sospita que tu en realitat estàs esmorzant a Manxuri. I que si no...
Podria ets... ser.
Ah.
Això podria ser. Hola, Xuriguera, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Pau Aranós, Macasanoves, què tal?
Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Això hauríem de fer un dia, sí, hauríem de fer. Bueno,
tenim bueno no tornis una... a dir, sisplau, no tornis a dir.
Ara ho estem muntant, sí. Una sortida com per fer la nostra taverna a llocs on ens puguin donar una mica de menjar, de beure, per cuidar-nos una mica l'ànima.
Molt bé, molt bé.
Però no acabem de trobar forats a les agendes. Es veu que són complicades. Ja. Però estem treballant, ho estem treballant. Per cert, recomanació que vull fer avui. Cinco Hermanos.
Què és això?
No ho coneixeu?
Sí, jo sé de la seva existència, però no hi he anat mai.
Hosti, em va encantar, eh?
Sí?
Fes la recomanació.
Nou barri. Una història de barri, una gent collonuda, fan un menjar extraordinari i s'ho estan corrent molt. I ho volia deixar dit.
El preu?
El preu, fan arrossos boníssims. Clar, no m'he preparat ara.
Però vam menjar una carn
boníssima, un peix boníssim, tot producte, boníssim, preu. Vam veure bastant bé, també t'ho dic.
Vol dir que et van convidar, eh?
No. Uns 50 per cap.
50?
Bueno, això, sense els vins.
No. Bueno, sí, sense els vins. anem a les recomanacions. Va, Pau. Comença tu.
Començaré jo, mira. Començaré amb Temps de Calçotades, que per mi el plat que identifica la cuina catalana
No són les mongetes amb botifarra, ni el pa amb tomàquet, ni els canelons, ni el fricandó, ni el pollastre amb gambes. El plat que identifica la cuina és una ceba plantada dues vegades i que es menja com els faquirs traguen sabres. Totes les altres menges tenen equivalències o aproximacions a diferents parts del món. Però el calçot, no. La calçotada, no. El menjar el calçot. Mans negres amunt, cors amunt, gol amunt, tampoc. Coses que sí. Àpat col·lectiu, el millor és una colla d'amics, preparar-los entre tots, flama viva, menjar-los a peu de foc, sucar bé, compartir un porró d'escumós fresc i després, farts, la carn amb allioli. Perquè el que ens agradaria seria sucar el calçot a l'allioli. Però no ens
no,
atrevim.
Rubén, no!
Perquè
no,
l'allioli
no,
per no, és la no, millor no, salsa del no, món!
Ui, ai, ai. D'aquí no sortirem, ja.
Pau, per favor.
Allioli al poder!
La gràcia del calçot és la salsa del calçot, el romesco aquell del poder.
Un moment, que no acabat.
És coses, que ja, que m'estàs escalfant.
Coses que no. No guants, no pitets, no menjar-los asseguts, i no cal discutir pel nom de la salsa, que si salvitxada, que si romesco, que ara, si salsa de calçots. Diferències entre salvitxada i romesco,
cuidado,
la sabeu?
Cuidado.
Cerqui el corpus de la cuina catalana. Salsa de romesco, tomàquets escalivats, pebrots de romesco, escaldats, cabeça d'aix escalivats, culleradeta de pebre vermell, dolç, ametlles torrades, vinagre, oli, sal i pebre. Salvitxada! Vegeu salsa de romesco.
Ai, és que no pots.
Sí, sí, salsitxada diu, vegeu
no,
salsa de romesco.
Estupendo, estupendo, estupendo.
Però Pau, Pau, jo...
Per què t'has escandalitzat, jo, Maria?
Home, perquè m'ha dit que el calçot l'hauríem de sucar a l'allioli.
Tot amb allioli, tot amb allioli.
És per quà, pa?
Pues no, 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 vull dir que aquí havia de saltar un moment, m'ho ha de perdonar, ja sé que interrompo.
L'allioli és la millor salsa del món i romesco en segon lloc, eh?
Ua, és que ja m'estàs considerant el romesco només una salsa.
No,
no, que ens
no,
l'estindrem
no,
aquí fora,
no, no,
eh, Pau?
No, no, no. No, parlem, i això és veritat, la Vanilla té raó amb aquesta puntualització, de romesco com salsa d'amanil, salsa freda.
Però
no,
no
dels
només
romescos, ara, no dels guisats de romesco.
Ara,
no el romesco de peix, no el romesco de vegetal, no el romesco
sort
de carn.
Sort que tenim la Maria aquí, sort que tenim la Maria.
Bueno, no sé jo.
Maria, què més ens portes, va?
Mira, jo avui volia recordar que avui és Sant Àgueda, però la meva Santa Àgueda no porta els pits en una safata, sinó que porta botes d'aigua. És l'Àgueda Vitòria, i des d'aquí li dedico la secció. És la pescadora valenciana que aquestes setmanes té Twitter amb l'ai al cor. Li queden 4 dies per agafar vacances, però ara mateix comparteix bàsicament dos tipus de contingut a Twitter o a X. Per un cantó, el culebrot de les excentricitats de l'alcalde del seu poble, a l'Alqueria d'Esnar, que jo crec que hi hauríeu d'enviar una unitat mòbil, perquè teniu una tangana enorme i de gran interès. I per l'altre, està embarcada en un vaixell pesquer als mars del nord, i gràcies als vídeos i escrits que comparteix podem ser testimonis de com és la vida a bord i de què comporta realment tenir gambes al plat. És una de les veus més interessants del panorama gastronòmic català. La textura lèxica dels seus escrits, els vídeos impactants, canvia directament des de coberta, eh, nois? En ple temporal a Terra Nova, amb neu i gel i onades de 10 metres i vents huracanats.
No tant.
Mira't el seu perfil, perquè jo estic patint, jo porto dies en taquicàrdia per ella. Llavors, avui recomanaré llocs on menjar bon peix pensant en l'àgueda i en la feina que fan els nostres pescadors.
Per exemple, un exemple, ràpid?
Quan us porto una patum, toca el mar, platja d'aigua blava, begur. Sí o no? Ja el coneixeu tots, estarem d'acord amb mi. El Toc al Mar és un restaurant que sura gairebé literalment amarrat en una de les cales més boniques de la Costa Brava, a la platja d'Aigua Blava de Begur.
I és ara...
No diguis Begur, sisplau, no diguis Begur.
Perdó, Begur. Ai, és que se m'ha omplert la boca. I és ara que s'hi ha d'anar, no a l'agost, home, que t'has de pagar amb els turistes i els catalans de vacances per trobar taula. No, ara hi aneu. Peix salvatge, de les barques, orades, llobarros, la safata aquella de peix que et porten, els arrossos, tot amb llenya d'alzina, tot de categoria, tot més o menys cuina tradicional catalana amb una tècnica excel·lent, peus de porc farcits de gambes, de Palamós, mandonguilles, és igual, és que hasta les postres són collonudes.
Ho fa molt bé, sí. El Santi i la Sandra, i mira com són les coses, que ja havien tingut un restaurant que es deia Toc, aquí a l'Eixample, i tenien un menú de migdia fabulós, i l'èxit no els va acompanyar, i en canvi van anar-hi aquí a Begur, i és bestial la feinada que fan, el toc, el control del foc, de la brasa, i van començar fent brasa amb un forn tancat, experimentat, que no era per brasa, aquell forn, i tirava llenya al Santi.
Que és mono.
Tirava llenya al Santi, a veure com funcionava això quan estaven a l'Eixample.
Sí, sí.
Marc, va, vins, perquè estem en plena setmana del Barcelona Wine Week.
Sí, vinga, va, que a més, ja que vivim aquestes
terra estranya nostra que per televisió brindem amb cervesa en lloc de vi, i això ho hem de dir, que això no pot ser, hem de brindar amb vi perquè estem en terra de vins. Us porto un lloc que fan la cosa molt bé des de fa molt temps, que és el Monochrome.
La Janina, sí.
Sí, 10 anys de vida per un restaurant a Barcelona comença a ser una epopeia. Doncs bé, a Monochrome arribaran a la dècada en plena forma, a més, com un dels restaurants més ben vinculats al món del vi a la ciutat. És un bistrot de vins on els germans Rutia, tant la Janina com el Xavier, fan les coses molt bé a plaça Cardona, allà al barri de Sant Gervasi, una plaça tranquil·la quan els gossos no la converteixen en un canòdrom, que això també s'ha de dir.
Aquí té
molt bons plats de cuina de mercat, a més servits, sobretot, amb vins naturals de poca graduació. Als francesos els agrada dir això de vins de set, que diuen que acompanyen millor per maridar els seus plats. El Monochrome és... Hi ha molta importància a la figura del prescriptor. Quan tots ens deixem recomanar per vins naturals, vins de poca intervenció, són vins que duren molt poc temps a la carta, doncs aquí ho fan de veritat, ho fan molt bé. És molt important recomanar i ser molt bon prescriptor amb vins naturals de poca intervenció. La Rosi Díaz, ara mateix que està al Monochrome, és de les millors persones per recomanar vi ara mateix a Barcelona.
Sí, perquè no t'atxutxa, tampoc.
No
t'empeny.
Ho fa molt
no
bé, et sedueix sense imposar, fa les coses molt bé. I això, de veritat, que la feina de sommelier a Barcelona s'ha de dignificar. I la Janina, en aquest cas, ve des de fa molts anys del coure, això ja ella ja crec que ho deu haver oblidat. I com a plats, doncs, recomanar els plats de sempre. Jo crec que els plats potser...
Macarrons.
Els macarrons. Sabia que sortiria. Els macarrons, sí. Que per cert, el Pau n'ha parlat aquí, els macarrons estan de moda a la ciutat. Els macarrons de Monochrome es fan des de fa molt de temps, sense passar de modes, però també la llengua, també el seu estic tartar i plats vegetals. Tot sempre, per favor, deixar-vos recomanar per la sala, per la Rosi Díaz, que fa la feina meravellosament bé al Monochrome.
Carles, més vins, va.
Més vins. Doncs jo us vull parlar dels vivers de celleristes. A veure, són... Catalunya potser el més antic que tenim, no, segur, és el de la Conca, el del Barberà de la Conca, la Conca de Barberà. Tot això m'hi va fer pensar, perquè amb la petita excursió que va fotre, o petit o gran, cuidado, que va fer la Maria a la Catalunya Nord, i jo fa uns anys allà vaig descobrir amb una excursioneta que vaig fer, doncs, les Nou Caves. Que les Nou Caves la trobem a Banyuls, i és això, un viver de celleristes, però també és un restaurant. Allà hi ha una bogeria una mica estranya, però alhora és encantadora. I les Nou Caves hi trobes diferents viticultors, molt petits, tots ells, com la característica que tenen a tots els vivers de celleristes és això, ens ajuntem amb un espai per compartir les feines, la maquinària, o sigui, tu no pots, si tens molt poca producció, construir-te un celler per tu sol, doncs és una animalada, no? Llavors anem a unir esforços, una mena de cooperativa, però cadascú la seva compartint maquinàries, bueno, no sé com... Això, un viver.
Les Nou Caves... És com redescobrir una mica la sopa d'all del cooperativisme, no?
Sí, exactament. Sí. És una cooperativa, però no tens per què tenir un sol NIF. Vull dir, cadascú té el seu. Dic NIF, vull dir, cadascú té la seva empresa i aquí ens ajudem
perquè
entre tots.
Si no s'unessin, diguéssim, Carles, potser no, molts caurien pel camí, no?
És que, esclar, no si podrien, tu produeixes 1.000 ampolles o 2.000, és igual, o 5.000, és que no tenen surts si has clar. De fer el teu propi celler, no?
Sí, sí.
És impossible. Llavors, amb això, a part de cuidar projectes molt, molt, molt petits, tenim sorpreses molt interessants. També tenim desgràcies, només faltaria. També hi ha obres algunes ampolles que dius, ostres, per favor. Però, de tant en tant, i no de tant en tant, sovint te trobes coses molt interessants. Aquí, a les Nou Caves, mira, el més recent, perdoneu, que vaig saltant, però tenim Conca de Barberà, que ja ho he dit. Artés, n'hi ha un viver que està fet de fa molt pocs anys. Em sembla que fa un parell d'anys que funciona. I jo hi estic molt, molt, molt a prop, això, i els vaig seguint de prop. Però a les Nou Caves, allà em vaig trobar una gent fent vins naturals, és clar, però és cadascú el seu rotllo. Entraves al celler d'un i, no sé, hi havia Mare de Déus, hi havia, no sé, exvots. Entraves en un altre i era... impecable, pulcre, net. Entraves a l'altre i ho tenia... Dius, aquest poder hi fot vinagre aquí dintre, més que no pas vi, no? Llavors hi havia una parella de japonesos que eren això, zen... Bueno, tot, diferents personalitats que després, evidentment, ho trobes amb el vins, i això és genial.
Ciutats del vi, barris del vi.
Exacte.
Maria, va, en segon lloc on menjar peix.
Bueno, un altre petum del gènere, la xicra de Palafrugell. Van obrir 1984 el carrer que va inspirar Josep Pla per escriure la seva única novel·la, diguéssim, el carrer Estret. I ràpidament es va convertir en lloc de peregrinació pels amants de la bona cuina marinera, del rigor tècnic i del respecte per la història. En Pere Bahí Fàbregas, el capità d'aquest vaixell, no només cantava veneres i cuinava, sinó que va escriure el llibre de receptes el que menjava Josep Pla, les millors receptes de l'Empordà petit, i va posar quantitats i fórmules el que Pla glossava literàriament. En Pere Bahí va morir fa 10 anys, però la xicra segueix ben en popa i és una de les millors taules on està cuina empordanesa de tot el país.
Ai, m'enyoro, hòstia, m'enyoro tant. Que si begú, que si Palafrugell...
I torna al forn.
Pues espera't, perquè ara segueixo per allà dalt.
Maria, deixa'm dir una cosa de la xicra, que és superimportant. Ells van posar a la venda un plat tradicional gairebé perdut, que era el cachoflino, el concepte d'un... que el Pere deia que era el més semblant al jazz, és un plat de barreja de mar i muntanya improvisat, no? Miles Davis als fogons, i després també tenen, amb altres restaurants de Palafrugell, una menja que sols ells el fan el mes de desembre, que és el niu. El niu que serà és el mar i muntanya més barroc, més extraordinari, torts i sípia,
i peixopalo,
i aquí a Palafrugell el fan el mes de
l'hivern.
De desembre, després el motel el farà ara al febrer, i durant tot l'any, i un dia en parlarem més en profunditat, el fontaner dels germans Roca també hi és. I recuperar un plat tan estrany, que és del gust de molt poca gent, però tan singular, val molt la pena.
Tercer lloc, Maria, de peix.
Bueno, escolta, Xuri, anem a Tossa de Mar. Si mai us conviden a un comiat de solter, hi ha un 79% de possibilitats que aneu a parar a Tossa de Mar, perquè Tossa, en anglès, significa busqueu-ho al Urban Dictionary.
Per edat ja no em conviden a comiats de solters.
A veure, si això us passés, Xuri, no ploris. Aprofiteu la vinentesa, desmarqueu-vos del grup principal i escapoliu-vos cap al Bahia. Un tresor familiar en marxa des de 1954, on encara és viu el foc de la cuina marinera de la Costa Brava, conill amb escamarlans, mandonguilles de carn i calamar amb gambes, simitomba de bacallau de rapet i gambes, morralla, rapets, sapionets, gambeta blanca i bla, caldereta, suquets, sarsueles... És que ja està.
Recomanadíssim. Vinga, va. I peix a banda, Pau, alguna cosa més?
Mira, parlem d'espigalls. Els espigalls formen part de la col brotonera, una col d'hivern, que es conrea al Garraf i que ha estat a punt de desaparèixer, que fa un parell de dècades els agricultors van recuperar.
Perdona, Pau, en tinc. Perfecte. En el meu hort n'hi ha. Perquè les rafardes s'han cuidat també de guardar aquesta llavor i... I tinc accés, diguéssim.
N'has de dur amb aquesta trobada misteriosa i estranya que es
que
va...
Que no es farà mai,
això ja està a punt.
Segueix. Vinga, trobar-la fora de l'àrea d'influència del Garraf és difícil, i a Barcelona més rar que fer una topada amb un unicorn al zoo. Així que, sorpresa, al restaurant Bàcaro, enganxada a la boqueria moribunda, la serveixen gnocchetti amb espigall, sol i picant i ametlles. Oh. Bàcaro és un restaurant italià i la raó de l'ús dels botons brotoners sigui el gust dels de la bota pels vegetals. I he fet una frase molt difícil, eh?
Sí. És que jo em va costar...
Sí,
jo m'he quedat amb color de la boqueria moribunda.
Botons brotoners sigui del gust dels de la bota pels vegetals. Una petita meravella de color verd que tindran tot el febrer. Faig una petita cerca i trobo l'espigalla a Rosoterra, restaurant també d'origen italià, i sé que a Franca també la treballen. Molt poca oferta per un ingredient que val la pena. Bones pastes a Bàcaro, un preu sense atac cardíac, uns 35 euros, beguda a part, bacallà mantecato, sardines en saor amb uns pinyons xinesos que millor oblidem, pappardelle amb ragú de vedella i porc, gnocchis amb crema carbassa i nyandutja, com una sobrassada picant, i de postres una cansalada de la casa Capitelli de nom Giovanna, que es desfà a la boca com un pa d'àngel pecaminós.
Pau, et sents observat?
Mira.
Acabo d'arribar.
Ara entro.
Marc, va, acabem amb vi, amb un bar de vins. Va.
És omnipresent, el Ricard. A veure, l'ànima del vi, una altra debilitat personal per prendre doncs, una copa de vi en un lloc càlid, en aquest cas el Born, a Vigatans número 8, una taverna amb funcions de, diríem, Max Mix catalano-francès. Hi ha un piano meravellós al mig.
I el Max Mix em porta a les cintes de caset
també.
Imagineu una sala petita al Born amb un piano antic al mig, marbres desgastats, cadires de fusta, una rèplica de Guernica, vaixella vintage... Tot això, bé, Max, és un lloc perfecte per cites. Ho dic, si teniu una cita d'aquí poc, doncs feu-la a l'ànima del vi, eh?
No sé què us passa avui, nois.
Estem una mica esbarats.
Sembla que tinc ja 18 anys, eh, sisplau.
Ai.
Una cita per anar per terra, si veus massa, no?
Doncs aquí, en aquest cas, l'Ari Balbí és d'una parella, del Benoit Valé i de la Núria Rodríguez, que no saps ben bé com aconsegueix crear un oasi en plena zona zero del turisme de masses, doncs ho aconsegueixen aquí a l'Ànima del Vi, a portes obertes des del 2006. Doncs això, transmeten molt bé aquesta filosofia d'intentar aconseguir directament vins en els viticultors, sense passar per intermediaris. Molt ben maridats també amb formatges francesos, amb embotits d'aquí, amb plats de capipota, remenat de bolets, embotits, conserves i, atenció, moltes rilets. Tenen diferents tipus de rilets on tastar amb diferents copes de vi, ja siguin catalans o francesos. L'Ànima del Vi, molt recomanable.
Doncs queda recomanat. Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas, Carles Soriguera, ara que he arribat ja podeu marxar. Gràcies.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
Catalunya Ràdio.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Ara tots els divendres pots venir al teu restaurant IKEA i gaudir d'un 50% de descompte en plats principals només per ser d'IKEA Family. Tu t'estalvies la meitat del dinar, berenar o sopar, i jo, la meitat d'aquest anunci. I en l'altra meitat aprofito per saludar la meva mare. Hola, mama, sóc l'Àlex. Estic locutant un anunci d'IKEA. Que hi és, l'àvia? Un petó, àvia? Informa d'IKEA.es.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ricard Ostrell.
Hola, Fel Feixedes.
Què, amunt i avall, eh?
Amunt i avall, sí. Més està mig plovent a Barcelona, ara.
Hòstia, aquí està...
Oh, aquí també, aquí també. Aquí jo també,
sí.
I tant.
Sí. No, una mica ara aquí fot cel de neu, eh? No nevarà, però fot cel aquest cel...
Sí, tapat. Aquest... Sí, aquí també. Sí.
Saps que avui em passa que tinc tota una llista de coses per, des de la teva visita al Magba. Perquè jo d'aquí pocs dies em faig una mica més gran... I amb la meva dona he dit, dia a Barcelona, però d'aquests per fer-hi coses, eh?
Sí.
I ja tinc una mà de punts que, de la teva connexió amb el Magda, i
sí.
M'ha encantat tot el que passava allà, però després tot el que passa a la taverna també una mà de punts que agafes per anar a fer coses. Vull dir que ja tinc la jornada feta pel meu aniversari. Collonó.
Bueno, si has d'anar...
Gràcies. No, servei de la ràdio, saps, per mi mateix. Servei públic. Sí.
No, és que una mica va d'això, també. Escolta, al final, sí, també és de què estem parlant, de que si no funcionen els trens, doncs també la nostra feina també és posar esperança i situacions com el Magba, que porten 30 anys resistint, generant debats, doncs s'ha d'aplaudir.
Molt, molt, molt.
Sí, sí.
Jo, i un dia grisot com avui dius, hòstia, veus?
Esperança, esperança.
Guai, sí, guai.
A Barcelona ben bé...
Tu no baixaràs.
Per obligació. No m'hi veureu pas massa més, eh? Però ben bé per obligació.
Va dient això i no para d'anar a Barcelona.
Sí, sí. No, aviam, digue'm.
Escolta, el Dia Mundial de la Ràdio venim a Girona.
Vale.
Vull dir que no teniu excusa, eh?
Val, quin dia és?
El 13, divendres que ve.
Vale.
Què
vale,
fem? Ja, ja.
No, què fem, no. Fem, no. Em foteu excuses?
No, a Girona, hòstia, hasta si vols t'hi baixo peu. Vull dir que no...
No em foteu excuses ara, eh? Al matí.
No, val.
Allà matí, a la Mercè, no. Anirem a la Mercè a fer el programa.
Home, ja coneixem la Mercè, s'està bé allà.
Compto ja.
Conti.
No fotem, això, Figuera.
No, ja hi seré.
Però venim...
M'empeio.
Vale,
ui, jo aquí ja no hi foto la mà, eh? No foto la mà al foc.
No, avui no hi és.
Jo hi seré, a Girona. Però
hem de venir mudats?
Sí. Estem una mica
ja que ho preguntes, sí.
Sí, s'ha de venir mudat, eh?
Si no haguessis... Sí. Bueno, és Carnaval, vull dir, pots venir com vulguis.
Hòstia, no hi soc, el 13.
No fotis, eh?
Ostres, marxo a Sevilla.
Ets a Sevilla.
Què has d'anar a fotre a Sevilla?
Va córrer la marató.
Per què has d'anar a fotre a Sevilla el divendres?
La meva dona va córrer una marató.
Va, però què estàs dient?
Hòstia, marxo un bave. No havia anat mai amb bave.
Però si no van els aves, que no escoltes la ràdio.
Vaig tomant, comprar fixades. Per anar amb trenc tota la família.
Però que no anireu, que no podeu arribar.
Que no va.
No, que no va. Sí.
Doncs vindré a Girona si no puc marxar. Però marxo a 3:15 cap a Sevilla. Ens anem a fer una marató, a animar la meva dona, que se'ns està tornant loca i tot el dia corre.
No que tal Quantum i fes una transmissió de...
Un dia no la trobaràs. Quan serà córrer, l'intentaràs trobar i ja no la trobaràs, eh?
És que per això corre, perquè ara em va enganyant que si fem una marató, però torno a casa un rato, començarà a córrer i no s'entenirà i no la trobaré.
A més, la teva dona és jove, vull dir, és que no la podrà seguir,
eh? Per això vaig amb la canalla, perquè si marxa molt ràpid que li puguin saltar a sobre, jo no la treparé pas, ja. Hòstia, anem a... Si no sóc a Girona. O sigui, feu el dia abans, això de la ràdio.
No, ja ho tenim tot muntat. Bueno, va ser, vine a tu, Soriguera, ja farem.
Sí, home, algú faré. Bueno, ja, és més trist, si no hi ha feixades, però, bueno, ja, algú faré.
Ui, sí, sóc l'alegria de la huerta, jo, saps?
No, en Peyu vindrà, en Peyu vindrà.
Sí, va, home, ja pots contar-hi en Peyu i tant, que sí que vindrà.
Tindrem moltes sorpreses, eh? Passaran coses molt divertides.
Què hi haurà?
Ah, ja t'ho diré,
Hòstia, ja ho escoltaré en el trenc.
Ah, això sí.
Ja faré connexions des del trenc. Estem parats a Vilafranca. Sí. Fa 4 hores que som aquí.
Sí, sí.
I el dilluns trucaré, no hem pas arribat a Sevilla. Ens hem parat
a Tarragona. Però hem arribat a Tarragona.
Avui... Avui Marta Marco, la Renaixença, a partir de les... Sí.